A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja sabeu que a aquesta hora a Ràdio Vilafranca us oferim un espai en el que dediquem una estona a parlar-vos de literatura infantil o juvenil, i ho fem sempre, o gairebé sempre, parlant amb un autor o autora d'aquest àmbit. Diem que gairebé sempre perquè a vegades, bé, parlem amb autors dels textos, a vegades autors o autores de les il·lustracions, fins aquí arriben els autors, però a vegades també hem arribat a parlar bastant sovint amb traductors, o també, per exemple, amb editors. En el cas del dia d'avui, però, ja començàvem la setmana passada, estem dedicant aquestes 4 o 5 setmanes que vindran a parlar-vos de llibres publicats per l'editorial IDB. La setmana passada era un llibre de caràcter infantil i en aquesta ocasió parlem d'una novel·la juvenil o d'una novel·la. Ja veurem si podem qualificar-la de juvenil o no. Ho farem conversant amb el seu autor, que és l'Isaac Palmiola. Isaac, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
I gràcies a tu per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca, que em sembla que és el primer cop que parlem amb tu en aquest programa, tot i que ja tens...
És el primer cop.
Tens uns quants llibres publicats, eh? Tot s'ha de dir.
Sí, sí, una bona colla en tinc.
Doncs ja era...
I bastants d'infantils.
Ja era hora que coincidíssim,
eh? Tocat molt. Sí, ja ens tocava.
Molt bé. Doncs mira per on... Em sembla que, pel que he pogut anar veient, pel que fa a la teva obra, justament hem coincidit aquest any amb tu, quan acabes de publicar un llibre que potser marxa una mica del que és la teva trajectòria habitual, perquè aquí parlem d'un llibre juvenil, o podríem dir qualificar-lo de novel·la juvenil, però, a més, d'un thriller, eh?
Sí. Jo crec que el gènere de thriller és bastant natural en mi. Què passa? Que com que he escrit molta cosa més infantil, als nens més joves els agrada molt l'humor. I llavors els thrillers són thrillers perquè tenen misteri, hi ha coses, però hi ha molt d'humor. I en aquest cas, doncs, d'humor no n'hi ha gaire.
No.
Perquè va adreçada a un públic una mica més gran, aquesta.
Uh-huh. Clar, per això jo deia al principi que hauríem d'aclarir si estem... Bé, estem parlant d'una col·lecció de juvenil, en aquest cas EDB, per tant, parlem d'una novel·la juvenil, però...
Sí.
Podríem dir que aviam, l'hem col·locat aquí perquè els protagonistes potser són joves, etc. Però, en fi, en definitiva, es tracta d'una novel·la.
Sí. Jo crec que la novel·la juvenil, la literatura juvenil, és exactament igual que l'adulta. El que passa és que hi ha un parell de matisos que fem. No? Una d'elles sol ser escollir un protagonista que tingui una edat similar als lectors als quals et vols adreçar. I això ja et genera un món que sigui més pròxim per ells. I l'altre punt és intentar donar un ritme alt i ser força visual a l'hora de narrar, perquè aquestes característiques s'adapten millor als lectors més joves i funcionen bé de cara amb ells. Però per la resta, jo crec que els lectors adults s'hi trobarien la mar de còmodes llegint-s'ho. De fet, les referències que tinc de gent que s'ha llegit, gent ja adulta, doncs s'ho han passat pipes, s'han entretingut molt llegint-la.
Mm-hmm. Clar, estem parlant d'una protagonista jove, que, per tant, com tu deies, el públic jove s'hi pot sentir identificat, i els grans també, per què no? I de l'altra qüestió que ens comentaves, és també una història bastant trepidant, la que tu ens planteges. Comença ja, diguéssim, d'arrencada, amb una situació que dius, oi, mare de Déu, com acabarà tot això? Perquè comença, doncs, que la Bianca rep un missatge en el que li expliquen que ha de començar a fer determinades actuacions sense parlar amb la policia i vigilant amb qui parla, perquè parli amb qui parli pot tenir problemes.
Sí. Intento arrencar de forma trepidant. La Bianca és una noia normal que fa primer de batxillerat i que per guanyar-se uns calerons doncs treu a passejar el gos d'un veí excèntric que té al costat de casa. És un veí que està tancat en una nau industrial i que fa alguna mena de... No sé, treballa amb ordinadors, fa experiments estranys i li va donant còpies de disc durs perquè els desi. I ella ho fa, però no s'espera. Però un dia, quan torna a casa després de passejar el gos, es troba que l'han mort. Que ha mort el seu veí i que hi ha un parell d'individus armats... a la nau, i s'escapa com pot, i llavors ha de portar aquests discs durs a una adreça que li han donat. i allà doncs, descobreix el que està investigant aquest veí estrany. Uh-huh. I es fica en un problema que no s'esperava, perquè és una noia normal, i llavors a partir d'aquí doncs, tot va arrencant, cada cop es va fent la bola de neu més grossa. Uh-huh. I jo crec que sí, que intento enganxar així d'entrada.
Enganxa d'entrada. A més, utilitzes un estil en el que hi ha molt de diàleg i, per tant, un estil, podríem dir que, d'alguna manera, com audiovisual, no?, per entendre'ns. És a dir, que ens permet als lectors, que ja hem vist molta televisió i molt de cinema a la nostra vida, estalviar-nos descripcions de paisatges, a vegades, o de situacions, perquè ja els hem conegut d'una manera o altra i entrem fàcilment a la història i ens situem en això, en els diàlegs i en l'acció.
Sí, jo crec que prima el diàleg i l'acció per damunt de la descripció. I això fa que tingui més ritme. La descripció atura el ritme. Ens aturem quan descrivim per contemplar el que hi ha al nostre voltant. I llavors intento esforçar-me a fer descripcions sintètiques que en poques paraules expressin molt. Crear una imatge al lector i ja està, no aturar-se excessivament. Perquè crec que això funciona per la gent jove. I en realitat, encara que no ho vulguem dir, també funciona pels adults.
Cada cop
més. Els adults també volem una mica de trempera.
Cada cop més, efectivament. Aquest, podríem dir que són... Aquesta qüestió que estem comentant ara són les formes del llibre, eh? Però sí. Si anem en el fons, ja només amb el títol, Ecoterroristes, ens situem en un fons que et volia demanar que com te'l planteges. És a dir, quin és el teu fons de la història?
Val. El fons de la història és el debat ecologista que està present a la nostra societat i que i llavors em plantejo, o em faig unes preguntes, si els interessos econòmics que hi ha al darrere de l'ecologisme poden fer que una decisió que podria millorar el món, és a dir, imagina que es troba doncs, un nou combustible que no perjudica el medi ambient. Com actuarien els poderosos lobbies que guanyen diners venent petroli, per exemple? Intentarien boicotejar-lo o deixarien que anés endavant per construir un món millor? I jo crec, lamentablement, que intentarien boicotejar-lo, aquest invent. Llavors, crec que intento posar en evidència que alguns problemes que té el nostre món no es poden resoldre si ens fixem únicament en l'economia, sinó que s'ha de sacrificar part de l'economia per millorar el món. I llavors, hi ha unes generacions que hauran de decidir d'aquí uns anys com actuar davant les emergències climàtiques i hauran d'enfrontar-se a lobbies molt poderosos. Uh-huh. I això és el que plantejo.
Entre aquestes generacions està la teva filla, perquè la dedicatòria del llibre va per la Marina,
ella té 16 anys. Sí, té 16 anys, ella. Sí. I llavors, no és ella, òbviament, la protagonista, ni molt menys, però, bueno, sempre és útil tenir una filla d'una edat per entendre millor els personatges d'aquesta edat i com funcionen, com es mouen, com pensen, i aquestes coses. I llavors, ells tard o d'hora han de prendre decisions. Quan remenin les cireres, que ara no les remenen, en realitat. Poden opinar i tot això, i està molt bé, però de moment no remenen les cireres. I ja veurem què faran ells quan tinguin el poder.
Uh-huh. Bé, doncs, aquest és el fons de la història, Ecoterroristes, de l'Isaac Palmiola, que ara et volia demanar... Tu tens diverses obres traduïdes a diferents idiomes, i et volia demanar per l'original d'aquest... I tu, sovint, doncs, quan publiques, gairebé podríem dir que apareix el títol en català i en castellà. I et volia demanar per l'original, és a dir, l'original el vas escriure i l'escrius en català i després el tradueixes tu mateix al castellà, o com va això?
Doncs, mira, la veritat és que ho he fet de les dues maneres. Val? Hi ha alguns que només estan publicats en castellà perquè l'editorial només ho volia en castellà. Jo sóc llicenciat en filologia catalana, per tant, és la meva llengua materna, però he llegit molt en castellà i puc escriure també en castellà. I llavors em sento còmode amb les dues llengües. I en aquesta Ecoterrorista sí que l'he escrit primer en català, però d'altres l'he escrit en castellà i després l'he adaptat en català. Jo parlo d'adaptar, com que com que sóc l'autor, doncs no m'he de demanar permís per fer alguns canvis, si em semblen adequats, al passar d'una llengua a l'altra, i ho faig així. Jo crec que és una eina que tenim aquí a Catalunya que podem utilitzar. El fet de dominar les dues llengües ja hem de fer valdre amb això per poder arribar a més gent.
Uh-huh. Saps, però, que hi ha autors que a vegades demanen justament la traducció perquè potser no se senten tan forts amb una o amb l'altra llengua, eh? Aquí a Catalunya, ja. Em refereixo.
Sí, 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 això passa. Bueno, és que ja et dic, depèn de la teva llengua materna, depèn amb què has llegit. Jo, en el meu cas, em sento fort amb les dues. Escrivint, xerrant amb català em sento molt més còmode. Però, bueno, també puc xerrar en castellà. Però escrivint me n'en surto molt bé amb les dues llengües.
Uh-huh. Aquest és l'últim llibre que has publicat, Ecoterroristes?
Sí, és l'últim llibre que he publicat. Yeah. Crec que sí, vaja, és que en publico molts. Perquè tinc diverses col·leccions obertes. Ecoterroristes és un sol volum, és una novel·la que es llegeix i s'acaba i ja està. Però tinc diverses col·leccions infantils i juvenils que van continuant i vaig publicant volums.
Però anava a posar un compromís, anava a demanar que ens diguessis quines coses noves sortiran properament teves, i ara veig que potser serà complicat perquè potser dius un llibre que ja s'ha publicat o un que s'ha de publicar.
No. L'última que he tret, tinc una saga en català que es diu El bloc de la Joana i l'Èric. També aprofito el meu fill allà, perquè es diu Èric. I aquesta és per nens i nenes de 9-10 anys, una cosa així. 8-9-10 anys, depèn del lector, això canvia molt. Aquesta és d'humor i misteri. I aquesta, doncs, acaba de sortir, n'ha sortit un ara per Sant Jordi i en surt un altre el juliol. Val? I és aquesta col·lecció, que es diu El bloc de la Joana i l'Èric.
Amb quina editorial?
Aquesta és amb Cruïlla.
Amb Cruïlla, mhm. Uh-huh.
Sí, amb Cruïlla. Sí, sí. Està agradant també aquesta... És una altra, està en una altra òrbita, eh? També hi ha valors i tot això, però és encara amb humor, perquè crec que aquesta data s'enganxa amb la lectura amb l'humor.
Clar, ara que parles del tema dels valors, fins a quin punt condicionen a un escriptor determinades peticions, si és que n'hi ha, per part de l'editorial, de tractar determinats temes, valors, temàtiques?
Ja, yeah. Bueno, alguns surten sols. Per mi el valor més important, el valor més important és atrapar-los amb la lectura. Per mi això és la prioritat. Sense això no hi ha res. I bàsicament la meva trajectòria es basa en la publicació en llibreries. La distribució de les editorials van a llibreries. I a les llibreries són els nens qui miren els llibres i trien el que més li agrada. Però també he publicat amb algunes editorials més recentment que es mouen en l'àmbit escolar. Aleshores, quan es mouen en l'àmbit escolar, és important posar aquests valors perquè els professors volen que hi hagi aquests valors o alguns temes per poder-los debatre a classe i perquè hi hagi una mica més de profunditat. I en aquest cas, Ecoterroristes, doncs, òbviament, és l'ecologia i tota aquesta reflexió sobre si els interessos econòmics ens ajuden a canviar el món. Llavors, això és un bon debat per classe. Però, per mi, la prioritat és que s'enganxi a la lectura. Per mi, la meva missió com a escriptor, és que la gent que llegeixi els meus llibres s'ho passi bé. I jo crec que si aconsegueixes que s'ho passin bé, tindrem lectors de per vida.
I tant que sí. Estàs treballant també en el món audiovisual o et dediques només a l'escriptura en aquests moments?
Només a l'escriptura de llibres. I vaig treballar fa molts anys i vaig aprendre molt. Sobretot això, a ser un escriptor més visual, un escriptor amb sentit del ritme i com construir una història, com dissenyar personatges, aquestes coses. Llavors, a l'audiovisual no t'ajuda amb l'estil, a l'hora de que les paraules una darrere l'altra quedin bé, que tinguin ritme, aquestes coses no serveix al món audiovisual o el guió. Però sí que t'ajuda a com construir una història, com narrar-la, com estructurar-la, mm-hmm. Com fer que t'estimis els personatges que has de seguir, etc, etc. Totes aquestes coses.
Doncs avui hem estat conversant amb l'Isaac Palmiola d'aquesta novel·la Ecoterroristes i d'altres coses també, lògicament, en aquest espai de conversa literària que tenim aquí a Ràdio Vilafranca, anant a llegir per sentir. Isaac, moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem que no sigui aquesta l'última ocasió en la que coincidim en el programa.
Truca'm quan vulguis, Josep Maria, d'acord?
D'acord, molt bé. Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu.